Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Les dones cobren a l'any uns 7.000 euros menys que els homes de mitjana, segons Comissions Obreres. Això diu l'informe a les condicions de vida i treball de les dones, segons el qual la bretxa salarial entre homes i dones arriba al 26%. Incrementa un punt des de l'any passat i es converteix en la més alta des del 2008. Segons el sindicat, la bretxa salarial es troba en totes les franges d'edat i que en els casos de ser més baixa és perquè s'ha precaritzat l'ocupació i han baixat les condicions pels homes. Tant aquestes dades com l'informe s'han donat a conèixer la vigília del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Una jornada de la qual parlarem avui amb la sergent de la policia local, Carme Ramírez, que ha estat present en unes jornades fetes a Barcelona sobre el paper de la dona en els serveis de seguretat i emergències. Bon dia i bona hora a tothom, benvinguts a la ràdio en el Bon Dia Bona Hora d'avui. Tot seguit resumim la resta de contingut. Molt bon dia, Josep.
Bon dia, Maria. Avui farem balanç del Servei d'Ocupació Municipal, que el 2016 va trobar feina a 235 persones, un 10% més que l'any anterior. Exposarem aquestes i altres xifres i les valorarem amb el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orovich. Donarem unes altres dades, les de participació dels Premis Literaris i dels blogs. Només avançarem que el fet de poder-se presentar per correu electrònic ha fet augmentar el nombre de treballs. Ho comentarà tot plegat Albert Robert, regidor de Cultura. I també acabarem amb cinema d'autor, en concret de l'autor japonès Hirosaku Kureda, de qui el Cineclub Adler projecta Després de la tormenta. Serà demà dijous a la nit. Els detalls els donarà el president del Cineclub Adler, Joan Moret.
I recordarem també que avui el Enyoret Si Se Puede, el Cercle de Podem, ha organitzat una projecció d'una pel·lícula i l'acte s'aprofitarà per presentar el col·lectiu de les Kellys de Lloret a les dones de la neteja dels hotels de Lloret que s'han constituït com a associació. Comencem el Bon Dia, Bona Hora, com sempre, preparat per Rosa Giral i Josep Altafulla i Maria Joan Comartí, som qui us parlem.
Bon dia, bona hora.
I a les 8:03 el que fem és interessar-nos per la informació meteorològica amb en Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem jornada amb un ambient suau respecte a dies anteriors. Fa poc fred i al migdia també les temperatures seran més altes que no pas ahir. Al voltant dels 17 o 18 graus, les màximes, altre cop amb un ambient suau i confortable. I, de fet, de cara als dies vinents, l'element més destacable de la previsió del temps serà una entrada d'aire càlid que farà que les temperatures encara pugin més en les pròximes jornades. Tot i així, segurament arran de mar no tinguem màximes especialment altes ni s'arribi a superar, per exemple, els valors d'aquest dilluns passat, ja que aquesta entrada d'aire tan càlid contrastarà amb el mar encara molt fred i és probable que hi formi algunes boires, alguns núvols baixos o que, si més no, mantingui el termòmetre bastant a ratlla arran de mar. En canvi, uns quants quilòmetres terra endins, a l'interior de la selva sobretot, sí que podem esperar màximes disparades al voltant fins i tot dels 23-24 graus, sobretot entre divendres i dissabte, que seran els dies en què les temperatures pujaran més. Pel que fa a l'estat del cel, poques novetats, predomini del sol, tot i algunes bandes de núvols prims que avui circularan. També demà hi haurà algunes bandes de núvols alts més aviat poc importants, però fins que com a mínim acabi el cap de setmana o comenci la setmana que ve, no tindrem canvis més importants en forma de més núvols o fins i tot d'algunes pluges. Atents, però, perquè el cap de setmana ens portarà una entrada d'aire més fred, de tramuntana i de mestral, i tot i que aquests dies siguin bastant primaverals, la setmana que ve molt probablement tornarem a un ambient bastant hivernal.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix la temperatura que tenim a Lloret és de 7 graus i la humitat del 95%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Fem un cop d'ull al que diuen avui les portades dels diaris i comencem fixant-nos en el punt avui que parla precisament del Dia de les Dones amb el titular Igualtat és corresponsabilitat. Els experts alerten que només quan els homes assumeixin les feines de la llar i la cura dels fills s'acabaran les diferències. També diu que proposen que la baixa maternal tingui idèntica durada que la baixa paternal, volem dir, tingui idèntica durada que la maternal i que sigui obligatòria i intransferible. Hi ha diferents valoracions de dones destacades per algun aspecte, com per exemple Margarita Arboy, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, que diu que les dones han de perdre la por escènica i acceptar càrrecs. Més notícies que hi llegim en El Punt. El govern confirma que el referèndum és irrenunciable. El Parlament inicia els tràmits per la reforma del reglament que permetrà la desconnexió exprés. També es fa ressò al punt del segon cop dels Lords al Brexit. El Parlament podrà votar l'acord. També en plana internacional, Hongria desafia a la Unió Europea i deté tots els immigrants. I en esports, El Punt avui té dos titulars. Un és que l'esport femení arriba al 15è aniversari de l'Esportiu. Avui l'Esportiu hi dedica un bloc a l'esport femení. I d'altra banda, parla del Barça. Conjurats per la remuntada, l'equip pot fer créixer la seva llegenda si supera la desfeta contra el Paris Saint-Germain. Pel que fa al diari de Girona, hi trobem titulars molt diferents. El més destacat és que Ipra compra 100.000 metres quadrats de sòl industrial a Aiguaviva amb l'objectiu d'expandir-se. També es fa ressò al diari de Girona del iot de superluxe que fondeja aquests dies a Blanes. La quarta nau més gran del món mesura 157 metres d'eslora i va costar 540 milions d'euros. És propietat de l'Ixer Usmanov, que és un dels homes més rics del món i un dels accionistes de l'Arsenal de futbol. També en el diari de Girona, una sociòloga de la UDG afirma que tots som sexistes, ho tenim al subconscient. Un estudi de Comissions Obreres xifra en 7.000 euros anuals la bretxa salarial entre les dones i els homes. També és notícia que unes 850 famílies gironines van perdre el pis l'any passat per no pagar la hipoteca. D'altra banda, Salvador Balliu critica la lentitud de la instrucció judicial del cas Manga. Lamenta que la jutgessa no diferenciï la mesa de contractació de la seva etapa de la defauria. També és notícia que Hinojosa reduirà a poc els sorolls i les pudors de Sarrià i, d'altra banda, que auguren una primavera dura amb nivells alts de pol·len. Els al·lergòlegs tornen a denunciar la manca d'especialistes a la sanitat gironina.
Ara repassem els titulars de la resta de la premsa escrita. A El Periódico llegim un titular explícit, espionatge massiu, mentre que El País s'esplaia més, diu Wikileaks filtra els codis d'espionatge electrònic de la CIA. A El Mundo llegim a primera plana Junts pel Sí burla el Parlament per trencar amb Espanya. La Razón, el PSOE accelera la moció en Múrcia per impedir eleccions. El diari Ara, la desconnexió express supera el primer tràmit i La Vanguardia, en el mateix sentit, en la mateixa línia, Junts pel Sí inicia el tràmit per a una independència express.
També és notícia que reprèn el judici del cas Palau amb la declaració de Millet i els Montull. D'altra banda, en l'àmbit judicial, el jutge ha tornat a demanar per segon cop al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que investigui Germà Gordó pel cas del 3%, detingut un dels caps del grup que va marxar d'un bateig a Lleó sense pagar. Trànsit estudia com impedir que addictes a l'alcohol i les drogues recuperin el carnet. També s'han fet públiques unes dades pocs dies abans del Dia Nacional de les Persones Desaparegudes sense motiu aparent, que diuen que hi ha 4.000 persones desaparegudes a tot l'estat. I Barcelona és la província amb més casos d'alt risc, 46 actualment. També sobre Girona sabem que hi ha 24 casos de menors desapareguts a la província. En plana cultural, l'obra de Bansky, el misteriós grafiter, arriba amb un llibre traduït per primer cop al català. I en esports, finalment, el Madrid es manté viu després que Ramos aconseguís marcar ahir a l'infern de San Paolo. El Nàpols va fer un gol, mentre que el Madrid en va fer tres. I com veiem al punt, avui és el torn del Barça. Recordem que ha de capgirar un 4-0 del partit d'anada i la UEFA xifra en un 0% les opcions del Barça de remuntar aquesta eliminatòria, però el club ha posat tot el que està a les seves mans per intentar fer aquesta remuntada. Veurem avui a 9:15 del vespre què és el que passa.
Infórmate sobre las cláusulas suelo y el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Te ofrecemos asesoría jurídica gratuita en el local de Iniciativa per Catalunya y Esquerra Unida. Ven con la escritura de la constitución de la hipoteca y el recibo de pago al día de cada año. Te esperamos los jueves 16 y 23 de febrero y 2 y 9 de marzo de 5 a 6 de la tarde en la calle Camí de las Cabras 3034 Bajos. Iniciativa per Catalunya y Esquerra Unida.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Si has perdut la il·lusió de somriure i ja no gaudeixes quan menges, et podem ajudar. A Badent, comptem amb el innovador sistema TTFA, amb el que et col·locarem els implants dentals en un mateix dia, de manera ràpida, segura i sense dolor. A Badent Dentistes, utilitzem l'última tecnologia i aprofitem l'experiència dels nostres especialistes en un ampli ventall de tractaments. Estètica dental, ortodòncia, pròtesis dentals... A Badent Dentistes, ens trobaràs al carrer Sant Josep, número 64. Sol·licita la teva primera visita gratuïta al 900-649-254 o visita abadent.com. Abadent, el teu somriure és la teva imatge.
Restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills o els vostres aniversaris i reunions familiars. Al restaurant El Rossell disposem de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 11 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 10 i al polígon de l'estació de Blanes.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Fes un pas per l'esport. Cinquena jornada de l'esport femení.
Girona, diumenge 12 de març, plaça de Lleó, plaça Catalunya, plaça Salvador Espriu i Riunyà.
Iniciació per a nenes, adolescents i dones en 18 especialitats esportives.
Exhibicions.
Tornejos i entrenaments magistrals.
Lideratge.
Confiança.
Esport.
Superació.
Respecte.
Equip.
Disciplina.
Il·lusió.
Noia, no tallis. Diumenge 12 de març de 9:30 a 1:30. Vine a escollir el teu esport i practica'l.
Organitza Ajuntament de Girona i Diputació de Girona.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. 18. Residència Continental. Mirarem pel nostre poble.
Euronics, la major cadena d'electrodomèstics d'Europa, ara també a Lloret.
Frigorífics, rentadores, televisors, parament de la llar, climatització...
A Euronics, les millors marques en electrodomèstics a preus sense competència. A més, les teves compres fins a 12 mesos sense interessos.
Euronics, visita'ns al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la Biblioteca de Lloret.
Euronics, la teva vida més fàcil.
Aquest dimecres segueix la tertúlia política, una trobada dels representants de cada grup municipal a l'Ajuntament. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Aquest dimecres, de 9 a 10 del matí, la tertúlia política a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passa un minut d'un quart de nou. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Comencem, sense més preàmbuls, a ampliar les informacions que us hem presentat en portada. I començàvem explicant, remarcant que avui és 8 de març, per tant, Dia de les Dones, una jornada assenyalada en el calendari com a dia reivindicatiu dels drets de les dones i una diada al voltant de la qual es donen a conèixer xifres que posen en evidència la desigualtat entre homes i dones.
Per exemple, que les dones cobren anualment gairebé 7.000 euros menys que els homes, segons un informe de Comissions Obreres. Això diu l'informe Les condicions de vida i de treball de les dones, segons el qual la bretxa salarial entre homes i dones arriba al 26%, incrementa un punt des de l'any passat i es converteix en la més alta des del 2008.
Segons el sindicat, la bretxa salarial es troba en totes les franges d'edat i en els casos de ser més baixa és perquè s'ha precaritzat l'ocupació i han baixat les condicions pels homes. És més, la bretxa és més petita quan els nivells de formació són superiors, mentre que en el sector dels serveis, ocupat majoritàriament per dones, és la més elevada.
Segons reflecteix l'informe, la situació de crisi econòmica i la manca d'ingressos familiars és el que ha provocat la necessitat de buscar una feina remunerada a les dones que fins ara no havien format part de la població activa.
Com a propostes d'acció, Comissions Obreres ha expressat diverses propostes per intentar posar fi a les diferències existents entre els gèneres, destacant que les polítiques públiques han de ser més exigents i han de promoure una implicació més contundent de la societat.
Deixant de banda aquestes dades, ens volem fixar en el cos de la policia local de Lloret. Compta amb un centenar d'agents si només el 12% són dones.
Dues d'elles van ser presents ahir a Barcelona en unes jornades per posar en valor el paper de la dona en els serveis públics de seguretat i emergències. Una de les representants lloretenques va ser Carme Ramírez, sergent de la policia local de la vila. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
De què va servir aquesta jornada?
Doncs bé, va servir per reflexionar amb la situació que hem viscut les dones i estem visquent dins dels cossos de seguretat. Penseu que és una jornada emmarcada dins els actes per commemorar el Dia Internacional de la Dona, que es va organitzar a Barcelona. I bé, si em demaneu sintetitzar o treure conclusions d'una jornada d'aquest tipus, doncs és força complicat. Per això, potser val més que agafi les paraules que va dir l'Amadeu Recasens, que és el comissionat de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, a qui li havien encomanat d'escriure'n les conclusions, precisament, i ell va dir que clarament que no en faria ni una, perquè si conclous vol dir que s'ha acabat el camí, que s'ha acabat la feina. Doncs en aquest cas queda molt per fer i, evidentment, no es pot concloure. En tot cas, podem reflexionar, i això és el que vull fer una miqueta amb vosaltres.
Però podem fer alguna reflexió, ni que sigui dir que la situació ha millorat en els últims anys, ha empitjorat, està igual, mireu, per exemple?
Per exemple, per començar, fixem-nos que inicialment el dia 8 de març es va establir com el Dia de la Dona Treballadora. Ara, actualment, ja hem arribat en el punt en què celebrem el Dia de la Dona, sense cap més justificació ni condicionant. Bé, doncs això ja és un bon punt d'inici, vol dir que anem millorant. Sembla que la societat ja tenim clar que la dona estigui dins del món laboral o no, doncs mereix un reconeixement. Per fet, t'has de ser visible en tots els àmbits. I en el cas de la jornada d'ahir, doncs era el títol Les dones en la seguretat i en les emergències. Sí, digue'm. Sí.
Bé, no, volia preguntar, és complicat ser dona policia?
Bueno, és complicat com pot ser complicat qualsevol tipus de feina i cadascú doncs, té les seves característiques i condicionants. En el cas de ser dona policia, doncs pensem que inicialment els cossos de seguretat doncs era un món dominat, controlat, gestionat i dirigit per homes. I en aquest cas els valors dominants eren la força i la capacitat física. Què vol dir? Doncs que amb la incorporació de la dona, inicialment doncs, se'ns demanava que ens adaptéssim a aquesta visió per poder encaixar dins de l'organització. Hi havia moments doncs, que havies de demostrar el coratge, havies de demostrar valor, força, i si calia, doncs, fins i tot et demanaven agressivitat en alguns punts. Doncs resulta que a poc, sigui per la influència de les dones dins dels cossos policials o per la pròpia evolució de la societat, aquí ho deixo i cadascú que opini el que li sembli, doncs s'han anat introduint altres valors i diferents mirades. En aquest cas, doncs, resulta que apareix la mediació, la negociació, l'empatia, el tenir cura dels altres, l'equip, la flexibilitat. O sigui, és un fet curiós que si anys enrere parlàvem de jerarquia i d'imposició, doncs ara estem parlant de diàleg, de paciència, d'educació. Potser sí que té alguna cosa a veure la presència de les dones.
Per tant, diries que és important seguir commemorant jornades com la del 8 de març per seguir treballant en aquesta bona línia?
Evidentment, clar que sí. És importantíssim.
I el fet de ser només un 12% a les dones de la policia local de Lloret, això també us suposa algun problema? Us fa sentir diferents a la resta de companys?
No. Mira, fixa't que precisament a la policia local de Lloret estem dins de la mitja. Mira, Mossos d'Esquadra tenen un 21-37% de presència de dones. Les policies locals de Catalunya estem amb un 11,2. O sigui, és poc, evidentment, clar que és poc, però anys enrere encara era molt menys. I tenim el cas dels bombers de la Generalitat, que és un 1,46. I aquí sí que és, jo diria, fins i tot vergonyós. I els bombers de Barcelona, un 4,8. O sigui, penso que els cossos de policia anem avançant en aquesta línia.
Doncs, Carme Ramírez, amb aquest missatge d'optimisme i positiu, acomiadem aquesta entrevista. Agraïm moltíssim, com a sergent de la policia local de Lloret, que ens hagi atès avui al Bon Dia, Bona Hora. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Vuit i 23 del matí, seguim parlant del 8 de març, perquè en Lloret si se puede organitzar una projecció aquesta tarda i aprofitaran les dones de la neteja dels hotels de Lloret per presentar-se, perquè després de molts mesos de reivindicacions han decidit constituir-se com a associació i es presentaran en públic avui coincidint amb el Dia de les Dones aquí a Lloret.
L'entitat s'anomena Kelly's Unión Catalunya per diferenciar-se de les altres 5 que s'han creat arreu de l'Estat. Treballen totes amb una mateixa finalitat, però especialitzades en la seva zona, tal com ha explicat la presidenta de Kelly's Unión Catalunya, Eulalia Corralero.
És de Catalunya. Lo que pasa es que vamos a presentarla aquí en Lloret, porque bueno, el movimiento de las Kelly comenzó aquí en Lloret hace 3 años y pensamos que ya era el momento de hacer una asociación aquí. Desde que ha comenzado el movimiento, pues tenemos varias asociaciones. Hay 6 legalmente constituidas, por eso cambiamos el nombre de las Kellys, de la página de Facebook, que es donde empezó todo, por Kellys Confederadas. Porque de aquí han surgido diferentes movimientos. Porque, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, lo que es el turismo de Madrid con el turismo de Gran Canaria. Entonces, cada una ha salido la necesidad de que cada una haga su propia asociación.
Tot i que el moviment va néixer a Lloret amb la lluita de les dones de neteja dels hotels, la nova associació s'obre a tot Catalunya i també a altres col·lectius que reivindiquen els seus drets.
Este movimiento empezó con las que limpian los hoteles, porque, como ya sabéis, el origen de todo esto fue el artículo que escribió Ernest Cañada, que es un investigador social, en el periódico El País. O sea, el origen fue este. Pero luego nos hemos encontrado con que hay muchos colectivos que también están muy mal. Oye, que yo también soy la que limpio. Entonces aquí se ha dado una simbiosis muy, muy curiosa, ¿no? Y es que, de pronto, el ser la que limpia, que tenía una connotación negativa, pues ya no es así. Ahora, la Kelly, la que limpia, ha empezado a empoderarse, a sentirse que lo que haces es importante, que vale la pena. Entonces, no nos queremos cerrar.
La presentació d'aquest dimecres compta amb la col·laboració del partit polític Podem, amb qui organitzen un debat sobre les condicions laborals de les dones.
De fet, a Podem són els que organitzen aquest acte i projectaran la pel·lícula Pani Rosas, dirigida per Ken Loach l'any 2000. Segons Corralero, parla de l'explotació de les dones que netegen un edifici a Los Angeles, als Estats Units, i la seva lluita per millorar les condicions laborals i el dret a sindicar-se.
El portaveu d'En Lloret, si se puede, Paulino Gracia, explica que és un exemple de lluita pels drets laborals.
És una pel·lícula muy significativa, ¿no? Porque en la película se habla de cómo las mujeres, ya no las mujeres, porque es una película de gente que se dedica a limpiar en una oficina en los Estados Unidos, y de cómo se pueden conseguir cosas, aunque nos parezca que no. Entonces nos ha parecido una película muy adecuada para primero proyectarla y luego crear un debate.
La película es un ejemplo de reivindicación, de lucha, y que reivindicando y luchando se consiguen las condiciones laborales que realmente se merecen, ¿no? Entonces por eso pues he decidido esa película, ¿no? Que es un ejemplo.
Paulino Gracia també considera que són un exemple d'organització les anomenades Kellys.
El hecho de que se empoderen es importantísimo, de que luchen por dignificarse, porque al fin y al cabo también están luchando porque sean más dignas en el trabajo y se les trate con respeto, no solo con respeto, sino también a nivel laboral, ¿no? Aparte, es un colectivo que se están organizando increíble, ¿eh? A mí me encanta cómo están organizadas a nivel estatal, a nivel en toda España, quiero decir, un movimiento que salió en Lloret de Mar, que eso hay que reconocerlo también, quiero decir, en Lloret no, yo creo que no le hemos dado el suficiente... la suficiente visión, ¿no?, al colectivo.
L'acte és avui dimecres, començarà a les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera i l'entrada és oberta a tothom.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
4 minuts per dos quarts, fem ara balanç del Servei d'Ocupació Municipal. Durant el 2016 va trobar feina a 235 persones, un 10% més que l'any anterior. També el 2016 el SOM va gestionar un total de 434 ofertes de treball, la majoria per fer de cambrer, recepcionista, treballar a la cuina, al sector del comerç i l'administració. Per tant, la majoria han estat vinculades al sector serveis.
El Servei d'Ocupació Municipal disposa actualment d'una borsa de més de 300 empreses, xifra que s'ha anat incrementant any rere any i que demostra que és un servei de referència a la vila.
Pel que fa a persones inscrites al SOM, durant l'any passat van ser 1.217 i es van rebre més de 5.000 visites presencials. Tot i això, les consultes via internet, que es fan a través del web de l'Ajuntament, són l'eina predominant.
El 2016, l'apartat del SOM en línia ha rebut 661.702 visites, fet que suposa un 46,7% del total de visites rebudes al web municipal.
El Servei d'Ocupació Municipal de Lloret és un servei gratuït d'intermediació entre persones que busquen feina i empreses que necessiten personal i depèn de la secció de promoció econòmica.
Entre d'altres coses, s'ofereix borsa de treball, informació i assessorament per a la recerca activa de feina, desenvolupament de tècniques i habilitats personals vinculades al món laboral, orientació formativo-laboral, formació contínua i ocupacional, i és un punt d'autoservei del Servei d'Ocupació de Catalunya.
Durant el 2016 s'han realitzat prop de 30 cursos, jornades i seminaris dirigits a empreses, emprenedors, treballadors i persones a l'atur, que representen més de 1.400 hores de formació. En total, s'ha format prop de 450 persones al llarg de l'any. Valorem aquest conjunt de dades amb el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orobitz. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, el 2016 s'ha trobat feina a un 10% més de persones que l'any anterior, un total de 235. Com es valora això?
Bé, molt positivament. De fet, nosaltres any rere any hem fet més esforços, primer per tenir la captació d'ofertes de treball. En aquest cas, sabeu que des de fa dos anys vam implementar un servei de prospecció d'empreses i, per tant, som proactius visitant empreses municipals locals, per mirar de que gestionin per mediació el servei d'ocupació municipal, doncs totes aquelles demandes de treball que tenen, i en segon lloc tenim un servei d'ocupació municipal que es mostra molt àgil i a l'hora de tramitar totes les candidatures, és a dir, totes aquelles persones que estan registrades com a demandants de feina, tenim la capacitat de gestionar-los d'una manera molt àgil, en tant en quant tenim una demanda d'una empresa, en el 66% dels casos triguem menys de 24 hores a fer-los arribar les candidatures de les persones que entenem que el seu perfil és l'idoni per la demanda, no? I en aquest cas els resultats avalen, entenem, aquesta bona gestió i que aquest increment perdura en el temps, és a dir, any rere any són capaços d'insertar laboralment més persones, evidentment ajuda la conjuntura, en una conjuntura regressiva no seria possible, però en aquest cas, en una conjuntura que sembla que està agafant un caire positiu i esmerçant més esforços, insisteixo, any rere any, doncs es poden assolir aquestes xifres de creixement de més de 2 dígits i aconseguir, en aquest cas, que des d'un servei d'ocupació modestament municipal haguem insertat 235 persones l'any 2016. No?
Per tant, pel que diu, i malgrat que el servei sigui proactiu i s'adreci a les empreses, creu que també, d'altra banda, és un servei de referència per a les empreses de Lloret a l'hora de buscar personal?
Bé, jo crec que estem assolint aquest objectiu. De fet, l'índex de repetició és molt elevat. Vull dir, totes aquelles empreses que a nivell local han confiat en els bons oficis del servei d'ocupació municipal, tenim un nivell de satisfacció molt elevat i això fa que any rere any doncs, persisteixin a l'hora de fer la seva demanda de perfils determinats per a aquelles ofertes que generen, no? Crec que el boca orella també és molt positiu en aquest sentit, que tot això ho hem de sumar-ho també a aquelles tasques que fem de qualificació i de formació de les persones que estan registrades al SOM.
També ens crida molt l'atenció que el nombre de visites per internet al SOM, 660.000 més o menys, sí, que representen gairebé el 50% del total de visites que rep la pàgina web de l'Ajuntament.
Sí, sí, el tràfic associat al servei d'ocupació municipal és important. Primer, perquè, evidentment, donem servei, malauradament, a moltes persones. Hem de comptar que l'any 2016 tenia 1.217 inscrits i el que sí és cert és que quan una persona està en una recerca d'un lloc de treball hi ha un element important, que evidentment, que és la proactivitat i, per tant, la necessitat de mirar, de trobar, en aquest cas, doncs, una solució a la seva situació, que el fa que visiti assíduament tots aquells webs de referència, no? En aquest cas, les ofertes que es pengen al Servei d'Ocupació Municipal, al web de l'Ajuntament de Lloret de Mar, evidentment reuneixen aquestes condicions i, clar, que representi el 47% del tràfic del web municipal ens dona la perspectiva de la dimensió efectiva i del retorn que té aquest servei. En tant en quant té aquesta demanda és perquè es veu un servei útil, en aquest cas per la societat, pels ciutadans de Lloret, perquè té un retorn efectiu a la generació, no tant a la generació dels llocs de treball, però sí en la col·locació de les persones que estan inscrites en el mateix, no? Insisteixo, malauradament hem d'estar feliços dels resultats, i dic malauradament perquè això comporta, o tot això esdevé perquè existeix una necessitat efectiva de trobar feina i no existeix tanta oferta com demanda en aquest cas, no?
I no sé si en aquest balanç es contempla un perfil de persones que s'hagin pogut contractar a través del servei o és un perfil molt ampli?
Bé, aquí ens trobem dos perfils diferents. Un tal que és el demandant de feina, és a dir, la persona que s'ha quedat sense feina i vol accedir per primer cop al lloc de treball. I, evidentment, aquí el perfil és molt heterogeni perquè trobem tant persones en recerca de la seva primera ocupació com persones que malauradament després de molts anys especialitzant-se, formant-se i especialitzant-se en una àrea concreta es troben amb la maduresa, més enllà dels 45 anys, amb la necessitat de fer una recerca de feina en tot allò que pugui servir per treballar i en segon lloc per generar uns ingressos. Per tant, el perfil de demandant és heterogeni, el que sí és cert que els especials condicionants del nostre mercat de treball i les regulacions que se'n fan, doncs, lògicament, a l'hora de fer recerca de treball, llevat de llocs o places de treball molt especialitzades i que, per tant, requereixen d'una formació molt específica, que probablement el SOM potser no donaria el perfil d'un servei més adient per donar resposta a aquestes demandes d'empreses. Parlo d'una alta especialització i alta qualificació, doncs normalment aquestes ofertes de treball van adreçades a aquells col·lectius que poden resultar més avantatjosos, en aquest cas per les empreses, a l'hora de concertar contractes de treball. I probablement parlem de joves, contractes a col·lectius determinats que per les seves especials circumstàncies poden resultar bonificats o poden resultar tenir una càrrega salarial o de cotització social més reduïda.
Tot i així, les persones que són escèptiques amb el servei, que potser són d'aquest perfil que comentava, no? Majors de 45 anys, que porten molts anys especialitzant-se en un sector i que ara es troben sense feina, el recomanaria igualment adreçar-se al SOM?
Evidentment que sí, perquè jo crec que ja sé que és difícil, no? Amb una persona que porta molt de temps en una situació de falta de treball, sé que és difícil mobilitzar-la, generar il·lusió, però el que sí és cert és que nosaltres tenim exemples pràctics de persones que no només estan inscrites o registrades en el servei, que probablement és quelcom que no és gaire dificultós, sinó que actuant proactivament i, per tant, participant sobretot de tota la formació que es dona des del Servei d'Ocupació Municipal en tota la varietat de cursos, que van ser més de 30 entre cursos, jornades i seminaris, assoleixen una formació que els permet optar, si més no a nivell de candidatures, a un ventall més ampli d'ofertes i, per tant, augmentar les probabilitats de col·locació. I, per tant, insisteixo, sé que és fàcil enviar aquests missatges, tothom és conscient de les dificultats del dia a dia, però evidentment encoratgem a tothom que es trobi en una situació de desocupació en el nostre municipi, que confiï en el servei, perquè nosaltres farem el possible i l'impossible, mans i mànigues, evidentment, per treballar per la col·locació efectiva de les persones que tenim registrades al nostre servei municipal.
Doncs Jordi Orovitz, amb aquest missatge donaríem per acabar d'aquesta entrevista com a regidor de Promoció Econòmica i li agraïm que ens hagi comentat totes aquestes dades. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, adéu, bon dia.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora. Nova Ràdio Lloret.
8:36. Miquel Bernis, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem jornada amb un ambient suau respecte a dies anteriors. Fa poc fred i al migdia també les temperatures seran més altes que no pas ahir. Al voltant dels 17 o 18 graus, les màximes, altre cop amb un ambient suau i confortable. I, de fet, de cara als dies vinents, l'element més destacable de la previsió del temps serà una entrada d'aire càlid que farà que les temperatures encara pugin més en les pròximes jornades. Tot i així, segurament arran de mar no tinguem màximes especialment altes ni s'arribin a superar, per exemple, els valors d'aquest dilluns passat, ja que aquesta entrada d'aire tan càlid contrastarà amb el mar encara molt fred i és probable que hi formi algunes boires, alguns núvols baixos o que, si més no, mantingui el termòmetre bastant a ratlla arran de mar. En canvi, uns quants quilòmetres terra endins, a l'interior de la selva sobretot, sí que podem esperar màximes disparades al voltant fins i tot dels 23-24 graus, sobretot entre divendres i dissabte, que seran els dies en què les temperatures pujaran més. Pel que fa a l'estat del cel, poques novetats, predomini del sol, tot i algunes bandes de núvols prims que avui circularan. També demà hi haurà algunes bandes de núvols alts més aviat poc importants, però fins que com a mínim acabi el cap de setmana o comenci la setmana que ve, no tindrem canvis més importants en forma de més núvols o fins i tot d'algunes pluges. Atents, però, perquè el cap de setmana ens portarà una entrada d'aire més fred, de tramuntana i de mestral, i tot i que aquests dies siguin bastant primaverals, la setmana que ve molt probablement tornarem a un ambient bastant hivernal.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix tenim 8 graus, 95% d'humitat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8:45, mirem què diu avui la premsa i veiem que la igualtat és corresponsabilitat és el titular principal del Punt Avui. Explica el diari que els experts alerten que només quan els homes assumeixin les feines de la llar i la cura dels fills s'acabaran les diferències. Proposen que la baixa paternal tingui idèntica durada que la maternal i que sigui obligatòria i intransferible. D'altra banda, també en el Punt hi llegim que a l'Anglaterra, segon cop dels Lords, el Brexit, el Parlament podrà vetar l'acord. També en internacional, Hongria desafia la Unió Europea i ha detingut tots els immigrants. D'altra banda, el govern confirma que el referèndum és irrenunciable. El Parlament inicia els tràmits per la reforma del reglament que permetrà la desconnexió exprés. I en esports, el Punt parla del Barça. Conjurats per la remuntada, l'equip pot fer créixer la seva llegenda si supera la desfeta contra el Paris Saint-Germain. Tot i així, hem de dir que el Barça ha de remuntar un 4-0 del partit d'anada i la UEFA ha dit que les opcions de classificar-se són d'un 0% perquè mai abans cap equip ha aconseguit capgirar aquest marcador. Veurem què és el que passa en el partit d'avui a 8:45 del vespre entre el Barça i el Paris Saint-Germain al Camp Nou. També en esports, afegir que Sergio Ramos manté viu al Madrid després d'aconseguir guanyar el partit d'ahir quan anàvem perdent 1-0 contra el Nàpols. Finalment, el Madrid va guanyar 1-3. I fixem-nos ara en la portada del Diari de Girona. Hipra compra 100.000 metres quadrats de sòl industrial a Aiguaviva amb l'objectiu d'expandir-se. L'empresa farmacèutica va tancar el 2016 amb una facturació de 226 milions d'euros, el 10% de la qual la destina a recerca i desenvolupament. També a la portada del Diari de Girona, destacat que un iot de superluxe fundeix a Blanes. La quarta nau més gran del món mesura 157 metres d'eslora, va costar 540 milions d'euros i és propietat d'un dels homes més rics del món i accionista de l'Arsenal de futbol. És Alisher Usmanov. A la imatge s'hi veu aquesta nau que va passar tot el dia en aigües blanenques. Una sociòloga de la UDG afirma que tots som sexistes, ho tenim al subconscient. D'altra banda, unes 850 famílies gironines van perdre el pis l'any passat per no pagar la hipoteca. Interior comptabilitza 24 casos de menors desapareguts a la província de Girona i és que demà se celebra el Dia Nacional de les Persones Desaparegudes sense motiu aparent. S'ha fet públic també que arreu de l'Estat hi ha 4.000 persones desaparegudes i a Barcelona es considera que és la província amb més casos del risc. Actualment hi ha 46. Més notícies al Diari de Girona. Auguren una primavera dura amb nivells alts de pol·len. De fet, es preveu que sigui una de les pitjors en els últims 20 anys. I finalment, Salvador Balliu critica la lentitud de la instrucció judicial del cas Manga. Lamenta que la jutgessa no diferenciï la mesa de contractació de la seva etapa de la de Robert Fauria.
Més titulars de la jornada. A El Periódico llegim explícitament espionatge massiu. El País ho amplia. Wikileaks filtra els codis d'espionatge electrònic de la CIA. El Mundo obre avui amb la notícia que Junts pel Sí burla el Parlament per trencar amb Espanya. La Razón diu: el PSOE accelera la moció a Múrcia per impedir eleccions, mentre que el Diari Ara es fa ressò que la desconnexió express supera el primer tràmit. La Vanguardia, en la mateixa línia, diu: Junts pel Sí inicia el tràmit per una independència express.
Sobre casos de corrupció, avui és notícia que es reprèn el judici del cas Palau amb la declaració de Millet i els Montull i que el jutge demanarà per segon cop al TSJ investigar Germà Gordó pel cas del 3%. També en l'àmbit judicial, detingut un dels caps del grup que va marxar d'un bateig a Lleó sense pagar. Trànsit estudia com impedir que addictes a l'alcohol i les drogues recuperin el carnet. I també volem destacar en plana cultural que l'obra de Bansky, el misteriós grafiter, està publicada en un llibre traduït per primer cop al català.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui només hi hem trobat una breu referència en el Diari de Girona, a la secció d'esports, i és sobre la Copa de la Reina, que arriba a Lloret aquest cap de setmana, i n'hem parlat al Bon Dia Bona Hora en diverses ocasions. És una cita estatal que enfrontarà els 8 millors equips de l'hoquei Lliga Femenina.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara falta un minut per arribar a 8:45 del matí. Seguim al Bon Dia, Bona Hora. La segona part, els últims minuts, amb dues entrevistes més importantíssimes, també amb temes més que escaients i atractius. Parlem ara de dades de participació als Premis Literaris Vila de Lloret i al concurs de blogs. En el primer cas, s'han presentat 381 treballs, 65 més que l'any passat, i es manté la tendència a l'alça respecte al 2015. Un dels motius és que, per primer cop, les obres s'han pogut presentar per correu electrònic i això ha facilitat, sens dubte, la participació als Premis de Literatura sobre Viatges. L'augment s'ha donat en totes les categories. En adults, 27 treballs en narrativa i 23 en poesia. Pel que fa als alumnes, en primària, 207 obres presentades en narrativa i 69 de poesia. Els alumnes de secundària hi han participat amb 47 treballs de narrativa i 8 de poesia. Pel que fa al concurs de blogs, que el termini es va tancar aquest cap de setmana, les dades són també superiors. S'hi han presentat 22 creacions, en lloc de les 19 del 2016. Entre les categories de millor blog sobre literatura, sobre creació literària, millor blog de viatges i millor post sobre Lloret. Juntament amb el guardó Sagavina i el Joan Llaveries per a contes infantils amb il·lustracions, tots aquests premis es lliuraran en el decurs de la Nit de la Cultura, que se celebra el dia 21 d'abril. Tots els guanyadors rebran un trofeu i hi ha guardons a metàl·lic que arriben fins als 1.000 euros. Tenim esperant al telèfon el regidor de Cultura, Albert Robert, i el saludem. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Els Premis Literaris s'han rebut 381 treballs, la majoria per correu electrònic. Aquesta és la novetat que ha facilitat la participació, oi?
Doncs sí, i a més molt contents perquè portem 3 anys consecutius pujant molt i això és molt bo. O sigui, l'any 2015 es van presentar un total de 240 participacions, aquest any, l'any passat 316 i aquest any 381. Vull dir que sí que és cert que el fet d'haver posat segurament que es pugui entregar per correu electrònic ha sigut propícia que hi hagi un augment un altre cop important, però veiem que la dinàmica és molt positiva i que, per tant, bueno, hem d'estar molt contents d'això.
Uh-huh. Una de les categories que proporcionalment ha augmentat més ha estat la poesia per adults.
Sí, 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 ha pujat proporcionalment molt, de 7 a 23, i segur que té molt a veure el fet d'haver-ho pogut entrar de manera online o també poder, doncs, que la gent aquest any ha tingut ganes d'escriure poesia i, a més, ha volgut entregar-nos-ho perquè siguin valorades en els premis.
Se sap la procedència dels treballs?
Ostres, doncs segurament sí, és molt probable que els tècnics sàpiguen la procedència perquè al final han de tenir un registre de qui ens fa arribar això i per tant segur que se sap, però jo ara mateix no tinc aquestes dades.
Uh-huh. Pel que fa al concurs de blogs, també es va a l'alça, 22 treballs davant els 19 de 2016.
Sí, aquesta no és un gran augment, però bueno, estem en la línia positiva i això és molt bo. Tot i que hem vist que hem baixat en el millor bloc de viatges, és l'únic que... Ai, no, perdoneu, en el millor post sobre Lloret, és el millor que s'ha baixat, però en la resta hem pujat i en global hem pujat també en 3 més que l'any passat.
Uh-huh. Tenim un dubte. Quina és la diferència entre millor bloc sobre literatura i millor bloc sobre creació literària?
Doncs sí, a veure, això ja ho vaig intentar explicar. A veure, el millor bloc sobre literatura és bueno, un bloc que es crea i que es fa la literatura, es fa un bloc amb literatura, no? I l'altre és quan es parla de la literatura, és a dir, fer un bloc on es parli de literatura. No és el mateix escriure un bloc literari que escriure un bloc que parli de literatura. És bàsicament aquesta la diferència.
Uh-huh. En conjunt i amb les dades a la mà, es pot dir que els premis van a més.
Els premis van a més, sí, 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 més no. Aquesta és la línia, tenint en compte que hi ha més presentacions, doncs també nosaltres hem d'estar a l'alçada i intentar anar a més amb premis.
Sabem que estem parlant de cultura i de la novetat d'enguany que ha estat doncs, l'enviament per correu electrònic, sí. Però si ha funcionat tan bé les noves tecnologies en aquest sentit... En un altre tema tan diferent, però que coincideix amb la utilització de les noves tecnologies, els pressupostos participats també s'espera que hi hagi una molt bona resposta.
Doncs espera que hi hagi una millor resposta que l'any passat. Això és l'aposta que hem fet, no? Des de l'equip de govern. Nosaltres vam veure que si posàvem a l'abast el fet de poder fer una votació electrònica, doncs segurament la gent, per comoditat, ho tindria molt més fàcil i en un moment podria donar el seu vot per poder decidir quin és el projecte d'un d'aquests pressupostos participats de la seva zona, doncs es volgués realitzar. Esperem que doni el resultat que nosaltres creiem que donarà, que la participació pugi, de la mateixa manera que ha pujat en els premis literaris, amb la simplicitat, entre cometes, decidir-ho, de que es pugui enviar tots els escrits per correu electrònic, que és una cosa molt simple i que en cap cas és novedosa, no? Però és un avenç, i fer el mateix amb els pressupostos participats, amb la seguretat tecnològica de que els vots es fan, que no són fraudulents, diguem-ho així, doncs això també ens dona una certa tranquil·litat i esperem que pugi la participació.
Uh-huh. Per acabar, la nit a la cultura, 21 d'abril.
21 d'abril, ja queda poc, ja fa temps que hi estem treballant. Esperem fer una nit de la cultura que sigui amena per tothom, que sigui senzilla i divertida, i que sortim tots amb un bon sabor de boca, que es diu.
Doncs, Albert Robert, li agraïm tota aquesta informació, totes aquestes valoracions sobre aquestes dades i, com deia, d'aquí a no res, el veredicte del jurat.
Doncs sí, moltíssimes gràcies a tothom i molt bon dia.
Estem escoltant el tràiler de Después de la tormenta, la pel·lícula japonesa que el Cineclub Adler projecta aquest dijous al Teatre de Lloret, dirigida per Hirosaku Koreeda, un dels autors més importants del cinema japonès contemporani. És un drama familiar sobre la vida quotidiana. L'argument de Després de la tormenta se centra en el personatge d'en Ryota. Tot i haver començat una prometedora carrera d'escriptor, en Ryota va de desil·lusió en desil·lusió. Després de divorciar-se, dilapida en el joc els diners que guanya com a detectiu privat i té problemes per pagar la manutenció del seu fill. Però qui ho explicarà molt millor és el president del Cineclub Adler, Joan Moret, al telèfon. Bon dia. És més o menys així, aquest argument d'aquesta pel·lícula.
Sí, sí, el protagonista de la pel·lícula és un autèntic desastre.
Per tant, és un drama o...?
No, és un drama amb tocs de comèdia. És un film realista sobre la vida quotidiana, de caràcter social, amb personatges que, penso, no per ser orientals, doncs són gaire diferents de nosaltres. Koreeda és un director que li agrada molt explicar històries relacionades amb el pas del temps, amb personatges que es fan grans, com ens passa a nosaltres, al públic, i aleshores les seves pel·lícules totes giren al voltant d'aquests personatges, molt sovint en contacte amb l'univers infantil, que han d'assumir que el temps passa i que s'ha de madurar i que és la vida la que et fa canviar. En aquesta pel·lícula en concret ens explica la història d'una família amb les seves desavinences, amb els seus problemes, que arrel d'una tempesta doncs s'hauran de reunir, i això ajudarà a curar totes aquelles ferides que puguin
tenir. És una pel·lícula que em sembla que pot agradar molt i per això l'hem programat.
Hem escoltat un fragment del tràiler. Es projectarà en versió original?
Sí, és clar, com totes les pel·lícules que projectem, aquesta la veurem en japonès i subtitulada en castellà, o sigui que ningú pateixi, que els subtítols es poden llegir perfectament i és la manera en què nosaltres veiem les pel·lícules, la manera amb les que ens enfrontem amb el cinema és respectant, evidentment, l'idioma original.
Uh-huh. Hem dit que dirigeix la cinta Hirosaku Koreeda, no sé si ho diem bé.
Jo tampoc. Aquests noms japonesos estem poc acostumats a pronunciar-los, lamentablement, perquè no són tan populars com els americans, que sí que els pronunciem més habitualment, tot i que moltes vegades tampoc ho fem bé, el que passa és que ja hem assumit que ho pronunciem malament. Però...
En tot cas, aquest home és prou reconegut en el seu país?
Sí, totalment. És un dels directors més importants que hi ha actualment en el cinema japonès contemporani, sempre a l'ombra dels grans mestres del cinema japonès com Yasuhiro Ozu o Kenji Mizoguchi o Akira Kurosawa, que potser és el més popular, el que coneix més.
Però... Aquest és el que ens sona més, eh?
Sí, però temàticament Koreeda jo diria que és més pròxim a Ozu que no pas a altres noms més coneguts, però sí que és veritat que són cineastes que la gent que no es mogui en els cercles cinèfils, doncs potser li sonen poc i bé, és una llàstima i per això nosaltres insistim en programar les pel·lícules perquè s'han de veure i perquè no podem viure únicament pendents del cinema nord-americà. El món és molt gran, es fan moltes pel·lícules arreu i perquè siguin en idiomes que no ens són gaire comuns, doncs no té res a veure amb que aquella pel·lícula no sigui digna de ser vista o que no pugui aportar-nos coses que nosaltres com a espectadors podem agrair.
Uh-huh. Després de la tormenta ha estat premiada al Festival d'Oslo. És un premi important?
Sí, i tant. És el Festival Films del Sud, que és un dels festivals que al nord d'Europa doncs tira més fort. La pel·lícula es va presentar a Cannes amb una secció paral·lela i va tenir premi al Festival d'Oslo. La cartellera espanyola doncs també ja ha estat estrenada i la portem a Lloret, evidentment, doncs no perquè tingui un premi aquí o allà, sinó perquè entenem que el millor premi que pot tenir sempre és el del públic i aquest l'ha de donar a la gent que vingui a veure la pel·lícula.
Ha dit que no era ben bé un drama, que hi havia tocs de comèdia, per tant, entretinguda ho serà.
I a més és una pel·lícula bonica, és d'aquelles que qui vingui sortirà del cinema doncs content, no sortirà pas amb el cap moix, sinó que bé, sortirà havent vist una història bonica i que, vaja, entenc que té el seu interès.
De cara a pròximes projeccions, com té la cartellera al Cineclub Adler?
Bé, la tenim ocupada fins al mes de maig, o sigui que molt bé. Estem treballant perquè vinguin alguns directors a presentar pel·lícula i bé, també estem preparant alguna cosa especial que segurament aquesta o la següent setmana doncs ja podrem donar-ho a conèixer amb més detall.
Pot fer una avançada,
Sí, sí, podria, però ho direm la setmana que ve.
No vol aprofitar ara que està en directe?
Bé, hi ha algunes pistes, la gent que ve jo crec que ja pot anar veient algunes pistes en la programació, però bé, dir-vos que el dia 30 de març farem un acte que no només farem nosaltres, sinó que farem amb diferents entitats al teatre i que girarà al voltant del cinema i bé, la setmana que ve tindrem més detalls i espero que interessi.
No l'apretem més, doncs. Joan Moret, que vagi molt bé aquesta projecció. 9 del vespre al Teatre Municipal, oi?
Ja hi serem, sí.
Gràcies, Joan Moret, i molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Un minut, arribem a les 9 en punt del matí, hora en què acaba el Bon Dia, Bona Hora, i comença una nova edició de la tertúlia política. Avui és dimecres, setmana després del ple, i tenim, doncs, una tertúlia d'aquestes característiques. Avui també la podreu seguir a través de Nova Ràdio Lloret Televisió, TV, i amb la conducció de la Maria Joan Comartí. Res més, el Bon Dia, Bona Hora torna demà a les 8 en punt, a la sintonia de la ràdio de Lloret de Mar. Bon dia, bon dimecres.
Bon dia, bona hora.